Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Explora tota la màgia de Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Del 9 al 20 de novembre, vine amb nosaltres a descobrir Johannesburg, Pretòria, el Parc Nacional de Pilanesberg, Ciutat del Cap i la Península del Cap de Bona Esperança. Un viatge increïble que t'arribarà al cor. Del 9 al 20 de novembre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant? Debat a bat, el Bisbat de Lleida.
Benvinguts i benvingudes a un nou programa Debat a bat, el Bisbat de Lleida. Avui, a la part central, parlarem de la xarxa d'entitats d'acció caritativa i social. En concret, ens acompanya la Montse Caballero, cap d'àrea de salut mental d'adults de Sant Joan de Déu, Terres de Lleida.
Ara, a la nostra secció d'opinió, us deixarem a les paraules de Natàlia Méndez.
Jutja els altres. Amb quina facilitat jutgem els altres? L'ambient cada cop se'ns omple més de persones que fan creu i ratlla davant d'arguments en què no estan d'acord, en lloc d'escoltar i cercar-ne d'altres. Em diureu, i amb raó, que no es pot parlar amb tothom, sobretot si l'altre no està disposat a escoltar. Jo em pregunto, però, no tant si sóc escoltada com si sóc capaç d'escoltar, si perdo els papers i sóc agressiva, en el meu dia a dia o en les xarxes socials, si estic prou oberta a considerar que potser no tinc tota la raó. I això no vol dir renunciar a ideals, ni deixar de treballar, incidir i lluitar pel que crec just. Vull seguir defensant els drets dels més vulnerables de Lleida, però opto per fer-ho des del respecte, la tendresa i la llibertat. No sempre és fàcil. Natàlia Méndez i Andrés, directora d'Arrels Sant Ignasi.
Notícies del Bisbat.
El certamen marià arriba a la seva 150a edició.
L'Acadèmia Mariana, Casa de l'Església, va acollir el passat 1 d'octubre la 150a edició del certamen marià. Enguany es va dedicar a l'advocació de la Verge de Fàtima del Santuari Diocesà de Tàrrega. El mantenidor del certamen va ser el periodista Lluís Foix. Aquest va recordar la seva infància quan la imatge de la Mare de Déu de Fàtima va peregrinar al seu rocafort de Valbona natal. Foix va reivindicar la figura de la Verge Maria com una refugiada. Entre els premis que van entregar, destaca el premi per al Francesc Barcells, del Palau d'Anglesola, per a treballs de reflexió sobre la influència de la presència del Santuari de Fàtima a Tàrrega. El bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, va acabar la seva interpretació pregant per la pau i la concòrdia entre els pobles.
Jornada de formació del clergat.
La diòcesi de Lleida va celebrar la setmana passada les jornades de formació permanent del clergat que ha tingut lloc a l'Acadèmia Mariana Casa de l'Església. Més de 50 capellans de la diòcesi han participat en dues jornades de formació que s'han centrat en el 500 aniversari de la Reforma Protestant. A la primera sessió, el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Joan Planells, va reflexionar sobre la figura de Martin Luther. Al dia següent, Monsenyor Enric Benavent, bisbe de Tortosa, va parlar sobre la relació entre la Reforma Protestant i el Concili de Trento.
Nomenaments al Bisbat de Lleida.
El bisbe de Lleida ha nomenat recentment a mossèn Josep Soler, vicari de les parròquies de les Borges Blanques, Juneda, Torregrossa, Puiggròs i La Floresta. Per altra banda, el jesuïta Roger Torres ha estat nomenat rector de la parròquia de Sant Ignasi de Loyola.
Inici dels recessos de la Unitat Pastoral del Pilar i Santa Maria Magdalena.
La Unitat Pastoral del Pilar i Santa Maria Magdalena va celebrar el passat 23 de desembre la primera sessió del cicle Val la pena ser cristià? Amb aquest tema com el fil conductor, el cicle acabarà el juny de 2018 i tindrà una periodicitat mensual. La primera sessió va a càrrec de mossèn Ramon Prat.
L'entrevista.
Benvinguts i benvingudes al primer programa de la secció de la xarxa d'entitats d'acció caritativa i social del Bisbat de Lleida. Ens acompanya en aquest programa, que és el primer de la temporada, la Montse Caballero, que és la cap de l'àrea de salut mental d'adults de Sant Joan de Déu de les Terres de Lleida. L'any passat, Sant Joan de Déu va posar en marxa dos recursos nous per millorar l'atenció de les persones amb malaltia mental d'aquí, de la nostra terra. I d'aquesta manera han passat a gestionar 5 centres. Hola, Montse.
Hola, Marta.
Començarem una mica perquè em puguis explicar tots aquests canvis. Quins són aquests dos recursos que heu posat en marxa aquest any?
Un dels recursos és l'estrena d'un nou hospital, no? L'Hospital de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, que, de fet, és l'ampliació d'uns serveis que ja disposàvem al Macelles, no? Que són l'ampliació de places hospitalàries. I l'altre és el de l'Acadèmia Mariana, que és la llar residència per malalts amb malalties mentals, amb trastorn mental sever, que també, de fet, el vam inaugurar, vam iniciar les places estan al Macelles i que, gràcies a una col·laboració amb el Bisbat, hem pogut traslladar-nos aquí a Lleida.
Pots explicar una mica com funciona l'hospital, per exemple?
Sí, mira, l'hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida té dues àrees, l'àrea infantojuvenil, d'atenció a la infància i a l'adolescència, fins als 18 anys, i l'altra àrea és l'àrea d'hospitalització d'adults amb malaltia mental, amb trastorn mental greu, la majoria d'ells. En l'àrea d'hospitalització d'adults hi ha dos serveis, que un és la unitat de subaguts, que hem ampliat en 20 places, i l'altre, que és la de mitja estada, o ADP, que també ara pròximament ampliarem en 20 places més. Tenim un tercer servei, que és el de la unitat psiquiàtrica especialitzada, que és per persones que tenen una malaltia mental greu i estan tutelades. I aquí tenim 10 places, concretament. Supagut són 40 places, Guape, que és aquesta unitat psiquiàtrica especialitzada, té 10 places, i mitja estada passarà de 40 ara a 60 places. Després tenim l'Acadèmia Mariana, que, com et deia, és gràcies al suport i a l'ajut del Bisbat que vam poder obrir la llar aquí a Lleida, amb la qual cosa ens permet treballar d'una manera més real la integració dels malalts en la comunitat. I tenia 15 places i ara passarem a 15 més, que seran en total de 30.
Aquestes 30, se sap més o menys quan estaran?
Doncs sí, tenim la data al novembre. Al novembre ja passarem a gestionar aquestes 30 places. Sí.
A nivell de l'hospital, esteu en col·laboració amb el Santa Maria?
Sí.
O són coses que van...
No, treballem en xarxa. Nosaltres treballem en xarxa. Llavors, l'Hospital Santa Maria gestiona una sèrie de serveis a nivell hospitalari i també a nivell d'atenció ambulatòria i comunitària, i treballem en xarxa. És a dir, nosaltres tenim... formem part d'un circuit de rehabilitació i d'atenció a les persones amb malaltia mental.
És a dir, que les persones que venen fins al vostre hospital venen derivades a partir del Santa Maria o no? Diguem, perquè una persona arribi fins a l'Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida, com hi accedeix?
Pot accedir per dos vessants. Una, si bé està ha patit una crisi o una descompensació, que en diem, de manera més tècnica, ve a través de la unitat d'aguts a l'Hospital Santa Maria. Majoritàriament és aquest l'ingrés i la porta d'entrada és la unitat nostra de subaguts. De vegades, puntualment, pot donar-se de que o bé a qualsevol llar residència o bé des del domicili consideri el psiquiatre que la persona no està descompensada, però pot iniciar una fase de descompensació amb la qual cosa es pot intentar evitar la fase més crítica i llavors ens poden sol·licitar l'ingrés a subaguts de manera més preventiva, una mica per preveure aquesta descompensació més crítica. Però, per regla general, el circuit d'entrada, la porta d'entrada, és la unitat d'aguts de l'Hospital Santa Maria.
Molt bé. Això que dèiem de la residència de l'Acadèmia Mariana, ja fa uns mesos que funciona, no sé quin balanç en feu, perquè compartim unes instal·lacions, són unes instal·lacions renovades, no sé què diuen els usuaris.
Encantats a la vida. La veritat és que ha estat un pas importantíssim pel treball amb els usuaris i també per la seva evolució, perquè, de fet, el que nosaltres treballem amb el nostre objectiu és la rehabilitació hospitalària intensiva i la rehabilitació comunitària. Llavors, què volem? Volem que les persones arribin a viure dintre del seu entorn natural de la manera més digna i amb la màxima qualitat possible i integrades, d'una manera el més integradament possible dintre del seu entorn, no? Per tant, res millor que treballar dintre de la comunitat i des de la comunitat tot aquest procés. La valoració dels usuaris, pues, molt positiva, com et deia, no? Perquè per ells és viure de manera més normalitzada i menys estigmatitzada el seu procés de rehabilitació.
Clar, i suposo que el fet d'apropar-se a la ciutat, no? Perquè, de fet, tinc entès que quan estaven al Almacelles també a vegades venien a Lleida, doncs suposo que també els ha suposat, no sé si una mica de... els hi ha pujat l'autoestima o han pogut fer un altre tipus d'activitats i no està tan traslladant-se amb l'autobús, no, suposo.
Home, tot i que l'entorn allà al Almacelles, doncs, com ja sabeu, era un entorn doncs, molt natural, amb molta tranquil·litat, que també els aporta molt benestar amb aquest tipus de persones, no? amb aquestes malalties, amb aquestes persones que estan... pateixen aquestes malalties, el poder viure i poder treballar des d'aquí, evidentment, que els aporta una sensació de normalitat, d'integració, que de per si ja té una repercussió positiva i rehabilitadora. No? Mm.
I amb tots aquests canvis, amb l'hospital, amb Sant Joan de Déu, al Almacelles ara què hi ha actualment?
Doncs en el Almacelles ens ha quedat tota l'àrea de discapacitat intel·lectual, relacionada tant amb malalties mentals, no?, trastorns de la conducta, com discapacitat intel·lectual. Exclusivament les persones que tenen alguna deficiència o un dèficit intel·lectual. No? I després també la unitat d'envelliment. També tenim una altra àrea en allí, una altra unitat hospitalària, que és la unitat de dany cerebral, que no és de discapacitat intel·lectual, però que es va obrir un centre en allí ja fa un temps i hi havia una part rehabilitada per poder acollir aquest tipus de persones que tenen aquest tipus de patologia. Clar, que hem assolit... Hem pogut assolir una mica reestructurar tota l'àrea de discapacitat, millorar la qualitat en l'assistència d'aquest tipus de persones, no?, que pateixen aquest tipus de discapacitat intel·lectual.
Una mica veig que heu especialitzat una mica el lloc, no? Diguem,
Sí. Podem treballar de manera més especialitzada en diferents àmbits. I llavors, doncs, bueno, la veritat és que això ens ha portat a nosaltres a l'hora de treballar, no?, amb les persones aquestes, doncs, bueno, més qualitat.
I tot això que esteu fent és gràcies a un equip de professionals, però em sembla que els grans impulsors van ser la comunitat de germans de Sant Joan de Déu.
Sí.
No sé si pots explicar una mica, que aquí ens els estimem molt, no sé si pots explicar una mica això, no? Si saps quan va començar i qui ara actualment a la comunitat.
Comença ja fa més de 50 anys, uns 52 anys, el 1965, no?, que es va instal·lar allí una comunitat de germans que treballaven bàsicament al camp i van començar a acollir persones que tenien discapacitat intel·lectual. Al començament era un tracte molt bàsicament d'acolliment i de poder tenir que aquestes persones dotar-les d'una millor qualitat en la seva vida, no? I d'un entorn molt més saludable. Posteriorment es va anar especialitzant, no? Fins que ara ja fa 14 anys ja vam anar més especialitzant-nos, no?, en altres tipus de malalties, no?, paral·leles a la discapacitat intel·lectual, i al final vam incorporar les persones que tenien malalties mentals.
I ara la comunitat, quants germans hi ha?
Pues jo no sé ben bé quants germans hi ha, però jo calculo que hi ha uns 7 germans, 6-7 germans que viuen allà amb ells. Però, que bàsicament ens donen, mantenen la filosofia dels germans de Sant Joan de Déu viva, i sobretot ens donen el suport espiritual que nosaltres sempre tenim present a l'hora de treballar amb les persones que tenem.
Molt bé. M'agradaria també, hem parlat, jo penso, molt per sobre del que és l'hospital. No sé si hi ha alguna cosa que dieu, gràcies a l'hospital, doncs estem fent això, no? Una cosa que no podíeu fer al Macelles.
Home, gràcies a l'hospital podem treballar de manera més integrada, no?, i de manera més menys estigmatitzada amb les persones que tenen malaltia mental, no?, gràcies a l'hospital. A part de que ha afegit un nivell de qualitat assistencial, evidentment, perquè tot lo nou permet a vegades millorar coses, no?, que s'han anat fent, també molt important, no?, de totes maneres, la filosofia és la mateixa. La filosofia és la mateixa per tots els centres i tots els serveis que formen part de Sant Joan de Déu, Terres de Lleida. I la qualitat és la mateixa, la de sempre, no? Amb els valors de la nostra ordre, no? Els de sempre, que són hospitalitat, qualitat, respecte i espiritualitat. I responsabilitat.
Sí que m'agradaria una mica, ja estem a punt d'acabar aquesta entrevista, i m'agradaria acabar amb un missatge positiu i una mica pensant en un repte de futur immediat o no tan immediat. No sé, una mica com us plantegeu això properament, o què voldríeu a nivell de Sant Joan de Déu.
El mateix, és a dir, voldríem consolidar els objectius amb els que hem arrencat aquesta etapa, no? I els objectius amb els que nosaltres sempre hem desitjat arribar i assolir, és a dir, donar una assistència de qualitat i digna per totes les persones que nosaltres atenem, i integrades a la comunitat, dintre de la diversitat de la comunitat, no? Intentar, el nostre objectiu sobretot seria intentar que la comunitat també pogués arribar a acollir a les persones que tenem d'aquesta manera, no? D'una manera digna i d'una manera sense estigma, sense marginar, que aquesta atenció a la diversitat es fes palesa amb la convivència.
Sí, crec que amb això s'està avançant molt, no? Potser en part també perquè cada vegada es dona a conèixer més i perquè es fa més visible, no? Sembla que abans les persones amb malaltia mental havien d'estar tancades a casa i gràcies a Déu això, no?, està canviant. I també perquè potser a les cases, no?, també hi ha persones amb una malaltia mental que potser fa que aquest estigma també l'anem... Anem perdent.
Sí, i per això nosaltres sempre hem tingut present la família. La família sempre ha estat paral·lela a les persones que atenem, sempre ha estat present en el nostre tractament, en el nostre abordatge, en la nostra ment, en la nostra manera de fer. Perquè la família, de fet, és la porta en la que aquestes persones accedeixen a la societat i a la comunitat. I llavors cal cuidar-los. Sempre els hem tingut presents, no?, com a part de l'abordatge terapèutic.
Clar, perquè després d'un ingrés hospitalari, no, la persona torna a casa i ha d'estar ben acollida també a l'entorn.
Sí, no? Sí, i després, i abans d'un ingrés hospitalari, aquestes famílies pateixen molt les descompensacions psiquiàtriques, no? Aquestes fases d'inestabilitat, i cal ajudar-les, cal donar-los suport, cal donar-los esperança, i bueno, cal treballar amb ells sempre al costat.
Molt bé. També m'agradaria parlar una mica de les persones sense sostre, que també vosaltres esteu fent... Vull dir, hem parlat de moltes potes i de moltes coses que esteu treballant, i una mica així, si em pots explicar quina tasca feu amb les persones sense sostre.
Sí, nosaltres, junt amb la Paeria, hem posat en marxa un projecte que és el Housing First, i és un projecte molt novedós per la manera d'enfocar la problemàtica de les persones sense sostre, no? De vegades, les persones sense sostre amb malaltia mental és molt difícil fer un abordatge terapèutic i integrar-les dintre de l'àmbit hospitalari. Tot i això, encara que ho assolim, un cop s'estabilitzen, el retorn a la societat és complicat, no? Perquè estan acostumades a viure així, sense sostre, no? Llavors, una mica el Housing First el que planteja és una mica des de la perspectiva de les persones sense sostre, fer l'abordatge de rehabilitació, integració social. Llavors, què fa? Se'ls ofereix un sostre a partir del qual ells on poden anar, fer-se l'espai seu, i a partir d'aquí es treballa tot el procés d'integració comunitària.
Molt bé. No sé si podem acabar també fent un resum del que comentàvem, no? D'aquestes quatre coses per, com a recordatori final.
Te refereixes als recursos que tenim?
Una mica de la missió aquella que dèiem. Sí.
Bueno, com et deia, una mica tots els serveis que nosaltres des de Sant Joan de Déu posa en marxa, l'objectiu principal és atendre les persones amb el màxim de qualitat possible, de manera digna, facilitar la seva integració a la comunitat i intentar que la nostra comunitat sigui el més acollidora possible amb tota la diversitat.
Molt bé. Doncs amb aquest missatge sí que et dono les gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
I haver-nos acompanyat aquesta estona.
A vosaltres.
Gràcies, Montse.
Gràcies.
Doncs fins aquí la nostra entrevista amb la Montse Caballero, a la qual li donem les gràcies per haver participat en aquest programa, el primer programa d'aquesta temporada de la nostra secció, i l'animem a que continuïn treballant d'aquesta manera amb les persones que estan atenent, i ens acomiadem fins al proper programa. Us deixem amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Conferència sobre els màrtirs claretians de Lleida.
La parròquia de Sant Antoni Maria Claret acollirà el proper dia 14 d'octubre una conferència sobre els màrtirs claretians de Lleida que seran beatificats el 21 d'octubre. Serà a les 8 de la tarda.
Lliçó inaugural de l'Irell.
La lliçó inaugural de l'IREL anirà a càrrec del doctor Manuel Lladanosa, que parlarà sobre l'IREL i la societat lleidatana. Es celebrarà al Saló d'Actes de la Universitat de Lleida a 8:15 de la tarda.
El pensament.
Viure no és només existir, sinó existir i crear. Saber gaudir i patir i no dormir sense somiar. Gregorio Marañón.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Beatificació de màrtirs claretians. Dissabte 21 d'octubre seran beatificats 109 màrtirs, sacerdots, germans i estudiants de la Congregació dels Fills de la Cor de Maria, claretians, a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest comentari setmanal és un bon motiu per manifestar la nostra profunda alegria pel testimoniatge de vida de tants catòlics que es van negar a renunciar a la seva fe en Jesucrist. Anem a venerar la seva memòria i, a partir de la seva beatificació, a demanar la seva intercessió perquè el Senyor ens concedeixi el coratge suficient per viure i anunciar l'Evangeli. En concret, hi ha un motiu afegit, com és el reconeixement piadós a les famílies dels màrtirs que viuen a la demarcació diocesana i també a l'existència d'una parròquia a la nostra ciutat regentada per la comunitat claretiana, el carisma del qual beneficia a tota la feligresia. Tots ens vam unir a les seves oracions i els agraïm la memòria mantinguda al llarg dels anys. L'Església actual no fa res de nou pel que fa als màrtirs. Continua la tradició de sempre, que comença en els textos del llibre dels Fets dels Apòstols amb el martiri de Sant Esteve. A les cartes dels apòstols, amb referències clares a ser testimonis autèntics de la resurrecció del Senyor. Perquè aquesta és la primera accepció de màrtir. Així ens diran els sants pares en els seus escrits dels primers segles de l'era cristiana durant les persecucions romanes. En totes les èpoques de la història i en molts països hi ha hagut multitud de cristians perseguits per la seva fe i condemnats a mort per no voler renunciar-hi. En l'actualitat tenim molts exemples narrats de forma immediata i que colpegen la nostra consciència. El mateix va passar en aquells anys del segle XX, on tots coneixem testimonis admirables en els moments finals de les seves vides, perquè ens els han explicat en les nostres famílies o perquè els hem llegit en innombrables escrits i estudis històrics. En tots ells, és clara la capacitat del perdó a cada un dels perseguidors i botxins i la manifestació verbal d'aquesta actitud posant sempre les vides de les víctimes i victimaris en mans de Déu. Al costat d'això, la pietat, la fortalesa i l'esperança que s'inoculava en les seves vides per la gràcia divina. No dona per més explicacions a aquest breu comentari. Em sembla obligat com a bisbe informar tota la diòcesi d'aquest esdeveniment, convidant a quants puguin a participar-hi i a sol·licitar per la intercessió dels màrtirs valentia en el testimoni que cadascú ha de donar de la seva fe. Deixa constància del nom, edat i origen dels 10 màrtirs de la nostra diòcesi. Evaristo Boeria, de Montoliu. Àngel Dolcet, de Soses. Josep Ferrer, d'Alsamora. Manuel Font i Font, de Torrebesses. Lluís Jové Pac, de Lleida. Genet Pinyol Ricard, dels Torms. Josep Ros Nadal, d'Artesa de Lleida. Arturo Tamarit Pinyol i Remigi, germà seu, del Soleràs. I Manel Torres Nicolau, d'Almacelles.
I fins aquí el programa Debat a Bat al Bisbat de Lleida. A la part central del programa ens ha acompanyat la Montse Caballero de Sant Joan de Déu de Terres de Lleida dintre de la secció de la xarxa d'entitats d'acció caritativa i social.
Ràdio Estel. Garraf 96.8. Cerdanya 104.4.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Bossòst Era Val d'Aran 106.0.
De diumenge a divendres, a 3:15 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana, edició en castellà. Segueix-la de diumenge a divendres a 3:15 de la nit a Ràdio Estel.
Cada setmana, Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí i les vespres a 6:45 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a les 11 del matí. Cada dia, la Basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estel.